A Ràdio Maricel, a cel obert.
Com que ens toca deixar-los eines per la reflexió, la primera vindria a ser aquesta, pel que escoltem aquests dies. Òbviament, no poder fer la festa major ni poder fer cap de les celebracions que habitualment fem és, vaja, una petita desgràcia. Però més d'un i més d'un ens diuen: deixa't estar, que passada la festa major, aleshores sí que tindrem motius, o més motius encara, per preocupar-nos, perquè ens haurem d'agafar ben fort fins que no arribi la primavera de l'any que ve. Perquè el desert de la tardor i de l'hivern és un desert llarg. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Tenen motius per preocupar-se els qui ja estan preocupats?
Sí, evidentment.
Sí, eh?
Tenen motius per preocupar-se, i hem de tocar de peus a terra i ser realistes, no? Com a municipi, a més, com a municipi turístic que som, doncs s'estan passant moments molt complicats econòmicament i socialment, i el que comentàvem, no, en aquests dies, la incertesa de què ens presenta el futur, doncs això doncs s'ha de ser realista i s'ha de treballar, perquè aquesta crisi que estem ja i que ens vindrà, com afrontar-la i com superar-la, no? Això és el més important.
Clar, hi ha una pregunta molt genèrica que segurament ho abraça tot, però que no té una resposta concreta. Com s'aguantarà tot això?
Jo crec que s'aguantarà resistint, com s'han aguantat altres crisis. Alguns experts diuen que aquesta crisi potser passarà més ràpidament, esperem que sigui així, per tant que serà com un sotrac, però que després potser la recuperació serà més ràpida que altres crisis, perquè no és una crisi estructural, sinó que ha estat una crisi, no?, que ve de fora, diguem, i per tant és possible que es pugui superar més ràpidament. Per tant, jo penso que aquí la manera que s'ha de treballar és sobretot, doncs, això, amb resistir, amb innovar, amb preparar-se per la temporada que ve, amb adaptar-se i amb canviar algunes coses, és clar que sí, canviar algunes coses.
Perquè segurament no és una crisi estructural, però sí que està posant a prova el sistema, el funcionament del sistema.
Sí, totalment, i algunes actuacions, diguem, com a societat que fèiem, no? Això sí que ens està posant amb evidència, crec, i per això penso que també és un bon moment per replantejar algunes coses, de dir, home, doncs potser sí, que aquí ens estàvem passant i potser hem de fer un pensament i això, i innovar i pensar, per exemple, en Sitges, no?, que és una població turística i que ha de seguir sent una destinació turística de primer ordre, però potser alguns paràmetres hauran de canviar, i hauran de canviar millor, segur, eh? I penso que és un bon moment per replantejar-ho.
En més d'una ocasió, en el passat, quan hi havia crisi, havíem apuntat alcaldes o regidors sobre fins a quin punt l'Ajuntament, com a estructura, té capacitat per gestionar, bé, les petites grans coses que li poden passar a un Sitges que no para de créixer i que, evidentment, té noves necessitats, té uns ciutadans cada vegada més exigents, com és obvi, i la casa es posa, diguem-ne, en tensió per intentar resoldre aquelles petites grans coses del dia a dia. Ha vingut la crisi sanitària, i hem de suposar que això encara pot haver tensionat més una organització que ja de per si anava apretada per totes les necessitats. Fins a quin punt l'Ajuntament pot assumir determinades conseqüències que ens està portant aquesta pandèmia?
És exactament com dius, un ajuntament és això, i com Sitges, no?, diguem, molt tensionat a vegades per una població de 30.000 habitants que rep milions de visitants i que per tant moltes vegades ja anem en aquest sentit ofegats, doncs a sobre rebre ara una pandèmia que trasbalsa totalment i que canvia moltes prioritats, doncs encara tensiona més. Jo penso que és molt important les reflexions aquestes, no?, de dir, l'administració pública el que té clar és que ha d'actuar per l'interès general, és a dir, per l'interès interès de tothom i de, per tothom exactament igual, això és molt important, i que belluga, diguem, o treballa amb diners públics, i per tant, en aquest sentit, has de ser molt curós amb el que fas. Per tant, ara, en aquests moments, les prioritats estan claríssimes, que és tot l'àmbit social, perquè les necessitats bàsiques de la gent, el que hi ha més demanda és allò més bàsic, que jo deia, que és la feina, el sostre, i el menjar, o sigui, el més bàsic de tot és el que està duplicant-se o triplicant-se, per tant aquestes demandes ara són les primeres que han d'afrontar com a administració pública. Ara és cert, com tu dius, l'administració pública pot arribar fins a un punt. La nostra feina ara és sobretot ajudar la gent, distribuir equitativament, igualitàriament tot el pressupost, diguem, que tenim, i sobretot tenir molt clar això, que les primeres demandes són les socials i tota la promoció econòmica, diguem, de la vila, perquè ningú es quedi enrere, no? I que tothom pugui sortir-se'n d'aquesta.
Començo per aquí. Si l'Ajuntament no pot utilitzar el romanent, què pot passar?
Bé, nosaltres lluitarem, per això ho hem dit, no? El tema del romanent, que és un tema molt complex, perquè a vegades estic llegint que es parla, però amb aquest poble han fet això, amb aquest han fet... Cada poble és una història diferent. N'hi ha que tenen romanents, n'hi ha que no tenen romanents, hi ha que estan en un pla econòmic financer, com per exemple Sitges, perquè en el seu moment ens vam saltar la regla de la despesa, n'hi ha que no, i cada situació és absolutament diferent. Per tant...
Refresquem una miqueta la memòria. Sí. Si ens permeteu, sí. Hi havia de romanent, si no recordem malament, a l'hora de 30 i escacs, sí, milions d'euros. Sí. D'aquests 30 i escacs se'n podien, diguem-ne, utilitzar a la vora d'uns 20...
Sí, 21 o 22.
Sí, sí. Aquests, direm, estarien disponibles.
Sí, però després també implica això, en quin moment està cada ajuntament, que és el que et dic. Nosaltres estem dins d'un pla econòmic financer, és el segon any. Per què? Perquè ens vam saltar la regla de la despesa, que això va ser una altra de les coses. O sigui, aquí el hàndicap més gran, diguem, va ser el 2013, amb l'Arsal, no? La llei del Montoro, que es diu, que va aplicar unes condicions molt, molt restrictives pels ajuntaments. I una va dir, no et podràs gastar més del que jo et dic, que és el sostre de despesa. Et diu, et pots gastar X. Encara que tu tinguis 20.000, només et podràs gastar 10.000. Passi el que passi. Això per una banda. Després van haver-hi també restriccions en el tema de recursos humans, que no podíem agafar personal, tot això. I a més, també no deixava que els ajuntaments fessin zero dèficit, que normalment un ajuntament no és una empresa i per tant, evidentment, que feien dèficits controlats, però tu en podies fer perquè tu feies inversions pel teu poble i has de controlar el que et gastes, evidentment, i el que ingresses, però sempre s'havia pogut fer alguna cosa de dèficit. Aquesta normativa el que va fer va ser això. No pots gastar-te més del que et dic, no pots fer ni un euro de dèficit, no pots contractar gent, en fi, era molt, 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 molt restrictiva, molt. Per tant, nosaltres sempre hem lluitat perquè aquesta llei s'acabi i es derogui ja l'Arsal, que ha fet escanyar tant els ajuntaments, que ara em sembla que a tot Espanya no sé si hi ha 17.000 milions d'euros que estan allà guardats, que és una animalada impressionant amb les necessitats que tenim ara.
És a dir, aquest romanent tan gran prové bàsicament d'això, que tu has pogut ingressar,
exacte,
conforme als impostos que sí, han pagat els ciutadans, però a la vegada tenies un sostre de despesa que no,
exacte,
podies superar i per tant el sostre de despesa...
I amb l'agreujant que et deien, el que sí pots pagar és el deute als bancs, o sigui, els bancs sí que es deixava pagar, que això també és increïble, no? O sigui, es podien pagar els bancs, però en canvi no podies fer les aceres noves dels carrers, no podies donar ajudes als comerciants, no podies, o sigui, no podies fer moltes
coses... Perquè d'alguna manera, si no recordo malament, va ser l'Estat en el seu dia qui va permetre als bancs que cedissin diners a l'Ajuntament.
Exacte.
Va anar així,
sí,
això,
sí,
és a dir,
sí,
va funcionar d'aquesta manera.
Sí.
Els ajuntaments van poder pagar, entre ells els de Sitges,
exacte,
com saben vostès prou bé, tota aquella quantitat de factures horrorosa que hi havia, però a canvi,
però
perquè
canvi,
evidentment tot té una lletra petita, encara vivim d'aquella lletra petita.
Exacte.
Sí.
I el que vol fer ara l'Estat espanyol també s'ha de mirar molt bé la lletra petita, perquè és això que diuen, no, donarem diners, però donarem una part i l'altra part te la tornaré en 12 anys o 15, no sé quants anys són, però les condicions s'ha de mirar molt bé la lletra petita, perquè és això. A veure aquests diners que diu que han de tornar, que són nostres, vull dir, a sobre, hem de fer de banc, diguem, donar-los els diners que ha estat per restriccions, i aquí la gent ho sap perfectament, que van haver-hi moltíssimes restriccions i moltíssima austeritat.
És a dir, per tant, l'ideal seria que l'Ajuntament pogués disposar d'absoluta llibertat per gestionar aquests 20
exacte,
i escaig milions d'euros de romanent que té disponibles. aquesta seria la solució ideal.
Exacte, complint la normativa, complint les lleis, vull dir, és evident que jo entenc que s'hagin de controlar els municipis, esclar que sí, igual que es controla absolutament tot, no hi ha cap problema, però amb unes condicions controlades segons la legislació vigent no ha d'haver-hi cap problema, i cada municipi sap el que necessita, com ho necessita i com s'ho ha de gastar.
Creu,
això és el que penso que és important.
Creu l'alcaldessa que la combinació de diferents forces polítiques que d'alguna manera han clamat perquè els ajuntaments puguin disposar d'aquests diners, al final, direm, que farà reconduir l'idea inicial del govern?
Esperem que sí, almenys s'està demanant des de totes les parts, diguem, des de totes les bandes, perquè penso que és això, és molt important defensar l'autonomia local, que per a algú serveix, i no des que al final de que els ajuntaments què podrem fer? No podrem fer res, és que ens estan absolutament despullant de totes les nostres, de la nostra autonomia, no? No podria ni disposar dels diners. Ja hi ha moltes coses que no podem fer. Tenim una intervenció, no?, molt exigent i molt, que ja està molt controlada per l'Estat espanyol, i per tant, com a mínim, deixeu-nos que els nostres estalvis que els hem fet nosaltres, i nosaltres coneixem les demandes de la nostra gent, que nosaltres ho podem destinar allà on diguem.
Hi haurà una solució ràpida, això?
Doncs jo esperem que sí, perquè és que es necessita, vull dir, no podem esperar molt de temps, perquè ja s'està treballant amb el pressupost del 2021 i, a més, les demandes són ara, és ara que necessitem els diners.
Que l'alcaldessa de Barcelona ho hagi dit en veu alta, ajuda?
Sí, clar, és important que grans ciutats també ho diguin i ho reclamin. A més, l'alcaldessa de Barcelona també tenen romanents molt importants, Barcelona. Per tant, és evident que qualsevol polític o qualsevol ciutat gran, alcalde o alcaldessa de ciutats grans ho diguin, més força n'hi haurà.
Aquest
sí.
Cap de setmana us heu convertit en la portaveu d'Esquerra.
Sí.
Tant a TV3 com a RAC1, Aurora Carbonell. El posicionament del partit també és clar a tots els seus ajuntaments, però evidentment, esclar, que cada ajuntament és un món, cada persona un misteri, i aquí el món ens ha portat a un equip de govern en el qual ara ja ha incorporat el Partit dels Socialistes. Ho han parlat vostès això en govern?
Sí, de fet ho hem començat a parlar. És cert que aquest cap de setmana va ser més sorpresa, però perquè també des d'Esquerra Republicana vam voler fer una campanya contundent de dir tots els municipis liderats per Esquerra Republicana doncs faran aquest exercici, no?, de reclamar els romanents i de negar-nos, diguem, a pagar-los. Però és cert que hi ha moltíssimes ciutats on governa Esquerra i hi ha el Partit Socialista inclòs, vull dir, no Sitges només, i evidentment ells tenen les seves reticències i ells,
sí?
Clar que sí, és normal, no? Ells ens donen les explicacions de que no, perquè exactament no és així, o com funcionarà aquest... ells busquen la part positiva, diguem, d'aquest fet que vol fer l'Estat espanyol. Però bueno, és normal, nosaltres a Sitges doncs, som 5 partits, vull dir, hi ha molta diversitat i és molt normal i es parlarà, i jo sempre penso que al final tots volem el millor pel poble, eh? Cadascú, el que passa que clar, molts de nosaltres doncs això, pertanyem a partits que també hi ha les nostres línies, no?
Això pot acabar amb una proposta d'acord en un ple municipal?
Podria ser, però de totes maneres tenim un govern que ja és amb una majoria, per tant, i penso que l'important és que també dins primer tinguem una majoria clara al govern, que n'hi ha precisament el Partit Socialista, que és el que està governant l'Estat espanyol, i ja està, penso que sí. Jo crec que, de fet, el consistori, per això tots el que voldran és sobretot que els diners els puguin gastar amb la gent de Sitges i a les necessitats d'ara.
Convenceu a Luis Miguel García, doncs?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Espero que sí, que sí, o si no que ell convenci els seus. Intentaré convèncer-lo de que convenci els seus.
Ara no sabem si aquesta setmana en què l'alcaldessa ha estat fora,
sí.
Luis Miguel García ha exercit d'alguna manera de val de negociadora, a més de ser primer tinent d'alcalde, alcalde accidental, regidor de turisme i de projectes sí. estratègics. Sí, d'alguna manera us ha servit perquè el govern pugui negociar amb l'oposició. Hem vist la fotografia de Luis Miguel García amb Nacho Rubí de Nou Horitzó, Mònica Gallardo de Junts per Sitges, tots sabem i saben tots vostès, oients, com s'han viscut aquestes darreres setmanes amb alguns dels grups de l'oposició, especialment i arran de qüestions que ja han estat explicades. Que heu trobat un bon negociador amb Luis Miguel García, amb l'oposició?
Okay. Bueno, de fet ha estat a demanda dels grups de l'oposició. Ha estat Nou Horitzó que ha trucat a Luis Miguel García i ha estat Junts per Sitges que han trucat a Luis Mi. Per tant, no sé ben bé si és que ha estat un moment de negociació o ha estat un moment d'aprofitar, ara que no està l'alcaldessa, ara truco, una mica estrany. Des d'aquí ja dir-li que jo també estic disposada a parlar amb qui vulgui quan vulgui, no cal que esperin a que marxi de vacances.
O sigui, en cap cas era, diguem-ne, res acordat en el si del govern, sinó que d'alguna manera...
Han trucat, just, casualment, quan jo no estava, han trucat amb el Lluís Miguel García.
Que us va sorprendre, o no?
Bueno, sí, li vaig dir a Lluís Miguel això, no? I em va dir, no, és que m'han trucat per parlar. Dic, bueno, no passa res, vull dir, a mi em sembla molt bé. I sí, el Lluís Miguel, evident, fins ara ha estat a l'oposició, per tant, té molta relació també amb ells, però ja ho dic, jo tampoc no tinc cap problema, igual que no té cap problema el portaveu de Guanyem o el portaveu de Sitges Grup Independent. Vull dir, estem oberts a parlar amb tothom, però em sembla bé, em sembla bé. Lluís Miguel també, ell és molt, això, no? Ha estat molt amb l'oposició, té molt de contacte, ha dit, mira, em van trucar, jo no tinc cap problema, i dic, jo tampoc.
O sigui, perquè és evident que sempre
em va trucar, evidentment, el Lluís Miguel, per dir-me, escolta, m'han trucat.
Ja em suporto, perquè ja només faltaria que aleshores veus les fotos i tal, eh? Però sí que és cert que no han millorat les coses amb l'oposició des del punt de vista de la relació, eh?
Jo crec que és ha estat un any molt complicat i molt difícil per tot, eh? Per tema també d'això, del Glòria, del Covid, tot, però jo, evidentment, també recordo al principi, no?, una oposició que va estar intentant fer una moció de censura, després va demanar una reprovació, i a vegades sembla que no ens en sortim, no?, d'anar a buscar coses, a veure, contra el govern, i clar, això, vulguis que no, tensiona molt les coses, a vegades, ha estat una relació complicada, no diré que no.
Perquè, ho està sent, no?
Ho està sent, eh?
I per què tenim la sensació que ho seguirà sent?
Doncs no ho sé, la veritat. No sé si també és una mica el clima aquest que hi ha, vulguis que no, del coronavirus, de crisi social, de que la gent ho està passant malament, de que la gent està preocupadíssima, llavors tot plegat potser també porta a que els partits a vegades doncs, també amb aquesta preocupació doncs, estiguin potser més agressius, no? Costa, jo espero que les coses vagin canviant i que ens anem entenent i que anem parlant. També és veritat que ara tenim una majoria i per tant doncs, moltes coses potser aniran més tranquil·les, no? Però a mi m'agradaria, clar que sí, m'agradaria tenir més bona relació i potser això, no? No és per que marxi de vacances per trucar a l'alcaldia. Quan vulguin, que em truquin i que vinguin a veure, no tinc cap problema, no?
Com esteu per contestar una pregunta binària, de sí o no?
Endavant.
Endavant? Va. Estàs satisfeta l'alcaldessa amb la gestió de l'empresa de neteja? Sí o no?
Difícil.
Oh, i tant, difícil.
Difícil. Mira, ara és que queda molt malament dir ni sí ni no. El vaig trucar l'altre dia, abans de les vacances vaig trucar-los, diguem, vaig fer una crida a l'ordre, vaig fer venir a l'empresa per parlar amb mi i amb el regidor, evidentment, pels dubtes que teníem, sí. Vull dir, no, diré que no, potser encara. Encara no, encara.
Ara estaríem per dir-vos, us agraïm la sinceritat d'aquest no, perquè d'alguna manera Aurora Carbonell li va passar, el mateix que en el seu dia li va passar a Miquel Forns, que va haver de cridar l'ordre a l'empresa, i que segurament a molts equips de govern els hi ha passat. Hi ha alguna cosa en el servei de neteja que segurament no arribem a comprendre, però gairebé la cadència és més o menys la mateixa. L'any passat, recordem, quan li parlàvem a Aurora Carbonell i a Jaume Monasterio, i l'alcaldessa ens deia, hem d'esperar un nou contracte de neteja perquè ara no podem parlar de com estan les coses, etc. Aquest any ha estat l'any del nou contracte de neteja. En un primer moment, òbviament, la crisi de la Covid va fer que no es pogués desenvolupar tot el que estava previst en el mateix moment, però ja fa dos mesos que l'estat d'alarma ha acabat. I per tant el que tenim és no només un ventall de fotografies enorme, entre les quals hi ha diferents modes d'incivisme que mereixerien un tractament a part, sinó també segurament moltes situacions que des d'un punt de vista de plantejament de sistema
però ara et diré una cosa.
Ho posen molt en qüestió.
O sigui, jo estic molt satisfeta en el sentit del nou contracte de neteja, que hi ha contenidors nous, que hi ha maquinària nova, els camions nous, que eren un desastre, camions especialitzats per netejar els contenidors per dins i per fora, els escombraires del carrer... Vull dir, hi ha moltíssimes coses positives, moltíssimes. Què passa? Les negatives que ha estat... Potser la implantació, tot s'ha de dir, la implantació aquesta s'havia de fer al març. Ja ho teníem tot pel març. Per tant, aquests moments que estem passant ara, que encara és d'adaptació, de, ui, cuidado, aquest contenidor aquí al final no han sortit bé, no passa res, perquè clar, de mil i pico d'ubicacions que n'hi hagin algunes que no surtin bé, és normal, no passa res. Però si això ens hagués passat al mes de març, dius, pues, mira, ho canvio i m'enganxa la temporada d'estiu ja plenament tot controlat. No ha estat així. La implantació ha estat com una vomitera, diguem, no? Ha estat corre, posa tots els contenidors i pim pam, i ens ha enganxat molt així. Jo crec que aquest ha sigut el primer hàndicap. El segon hàndicap és que s'està demostrant que encara n'hi ha, malauradament, n'hi ha molt incivisme i ens costa moltíssim en aquest poble reciclar. Som dels pobles, desgraciadament, que tenim el rècord de reciclar menys. I tota aquesta moguda dels contenidors, sobretot està fet perquè la gent recicli molt més. I això està costant, ens està costant molt. Clar, abans tu tenies dos o tres contenidors de rebuig, potser a prop de casa, ara has d'anar bastant més lluny i n'hi ha cinc contenidors. I tens el de vidre, el de cartró, el de plàstic, no sé què. Mm-hmm. Has d'anar amb les bossetes i això la gent... N'hi ha gent que sí, que ja estava molt conscienciada feia anys, però n'hi ha gent que no i li costa molt. I et diu, però escolta'm, si jo tota la vida ho tenia aquí, ara per què me n'he d'anar allà baix i a sobre amb tres bosses diferents? Això ens costarà i això costarà un temps. I és en aquest sentit en el que no estic contenta, podria dir, amb l'empresa, en què... Però també no estic segura si la culpa tampoc no ha estat això, que si s'hagués fet abans, al febrer o al març, i haguéssim pogut fer més aquesta implantació, potser més informadors explicant, escolti'm, això funciona així, perquè el reciclatge funciona d'aquesta manera, o perquè el camió ha de passar per aquí i l'elevador s'aixeca per l'esquerra mm-hmm. i per això no pot estar a la dreta. Totes aquestes coses, ens ha fet falta tot això.
Però ens matiseu tot el que faci falta, a partir del que veiem. Per exemple, aquelles persones que diuen, escolta'm, és que aixequen el contenidor sí. i no hi ha ningú que pugui netejar
sí,
sota el contenidor.
Això és el primer que
el contracte no diu res d'això. Mm. És possible que es pugui aixecar un contenidor i que quedi tot allò matí, tard sí, i nit, un sí. dia i un altre, i una setmana i una altra.
Bàsicament, la reunió de l'altre dia va ser això, perquè m'han dit, no, si sí que passa el d'abans.
Que és una obvietat.
Però passa el d'abans a recollir el que hi ha, perquè quan vingui el de darrere no s'ho trobi, però clar, només que passi i tardi 10 o 15 minuts, la gent ja ha posat brosses a fora. I per tant, els hi vam exigir que el camió passés conjunt, que anessin junts. Que, ojo, tot això ho fem, malauradament, per l'incivisme de la gent. Perquè quan tu arribes i si el contenidor està ple, has d'anar a buscar un altre contenidor, no deixar-lo allà. Però per això hem de posar una altra persona que vagi davant del que va aixecant els contenidors, que tampoc... Clar, les empreses aquestes que et passa, moltes vegades diuen, no, és que clar, la gent ha d'aprendre. No, la gent no aprèn. Al principi costa moltíssim això. Per tant, ara, és una mica és el que els hi he exigit jo a l'empresa.
És una màxima complicada aquesta, perquè si això ho poguessin dir els metges i les infermeres, la vida seria una altra. Perquè aleshores segurament els hospitals no estarien tan plens com estan i les infermeres no pregunten si ho has fet del dret o ho has sí. fet del revés. Et curen
ja
com els metges
exacte,
et curen.
Exacte.
I aquí molt probablement molts deuen poder dir no m'expliquis si aquest ha llançat o no.
Sí.
Ho vull net.
Exacte, això és el que els he dit
jo. I punt, perquè tenim la sensació que a Aurora Carbonell li va passar el que molts ciutadans. Va agafar el telèfon i va dir, bé, què passa aquí?
Clar, els hi vaig dir,
com és que això està fet una...
A més, ja se saben els punts negres, ja se saben. I vosaltres, ells, l'empresa, els he dit jo, vosaltres ho hauríeu de saber més bé que jo.
Perquè aquelles persones que civilitzadament van a llançar les escombraries a cadascun dels contenidors i se'ls troben reiteradament plens i es pregunten, bé, escolta'm, un contenidor o es buida més sovint
o
com ho fem?
Però ara el que han vist és això, n'hi ha punts diferents, llavors han vist que n'hi ha contenidors que s'omplen molt i potser a 50 metres tens uns altres que estan buits. Doncs potser és que s'han posat malament, també. No és culpa, tampoc no et dic que no és culpa tot de la gent, potser és que no ho he calculat bé, que allà va tothom pel que sigui, perquè fa baixada. És una tonteria,
Fa de mal parlar. No ho sabien, això.
Bueno,
perquè els punts de Sitges on es deixa molta escombraria, jo crec que més o menys tothom ja sap quins són.
Sí, que se saben,
Més,
però
més
vegades...
enllà, com dèiem, de l'incivisme, de totes aquelles actituds, digue-li al carrer de l'aigua on hi havia els contenidors i van deixar de ser, i allò es va convertir en un abocador gairebé incontrolat, o tants altres llocs.
Evidentment, que
però n'hi ha molts en què
per
gairebé...
Per exemple, Passeig de Vilafranca, doncs n'hi ha la tira de problemes, però també n'hi ha la tira de problemes per buscar una ubicació concreta. I mira que n'hi ha contenidors seguits, perquè n'hi ha un a la cantonada, diguem, allà a Can Julián, n'hi ha un altre davant del mercat i n'hi ha un altre a l'Escola Pia. N'hi ha tres que estan molt... Doncs allà sempre hi ha problemes, Doncs jo també els he dit, si ja sabem que allà hi ha un problema, ataquem aquest problema, anem a buscar què passa aquí, què passa? Que és que tothom va una hora o... I jo penso que això ho ha de fer l'empresa, clar. Jo a vegades, fins i tot amb el regidor de Monasterio, li he dit, Tu ets el regidor competent, però hi ha una empresa aquí al darrere que és amb qui li hem d'exigir, que és amb qui li hem pagat els gairebé 8 milions d'euros que val. Per tant, és l'empresa.
Que anava a dir, donem gràcies que aquest estiu és un estiu...
Sí, exacte, exacte, sí.
En què tenim la quarta part de les persones que habitualment...
Ara, és el que et dic, és un món, la ubicació que està dels contenidors, perquè és això, la gent quan surt té tendència a dir avall, no? Com li posis un contenidor que està una mica més amunt, potser no anirà amb aquell, i tots aniran al davall, i aquell davall s'omple i l'altre està buit.
Però probablement ja no parlaríem de les persones, diguem-ne, relativament joves, però el Rovell de l'Ou de Sitges, el casc antic, persones grans,
sí.
Anar lluny a cercar el contenidor, més o menys cada dia, perquè si has de fer selectiva, doncs gairebé cada dia et demano que surtis a deixar les escombraries, això per un col·lectiu important de gent també.
Sí. De fet,
també és una dificultat afegida.
Recordes quan es va treure les brosses
del centre de poble? O la finestreta dels contenidors portàtils, que és una finestreta d'aquelles que a vegades amb prou feines ni una bossa normal de cuina.
Sí, no, és, algunes coses, és el que et dic, Jo me'n recordo quan vam treure les brosses del centre del poble, que va ser, bueno, en aquell moment també era un bastant d'altabaix, i gent gran que m'ho havia dit, m'ha dit, escolta'm, jo tota la vida he baixat la brossa fora, ara em fas anar, encara que siguin res, 50 metres per la nit, fosc, negre, gent gran, però mira, al final s'han acostumat, o algú, un veí, o un fill, o un no sé què, o surt alguna altra hora... És complexa, I també et diré la veritat, És el tema estrella amb totes les alcaldesses quan parlem, i a tots els alcaldes i alcaldesses del món mundial, perquè tothom té uns problemes molt greus amb el tema de la brossa. És
que,
increïble.
De debò que us dic que després de tants anys, és tan difícil que estigui net un poble? I gairebé us diria... pagant el que faci falta. És que encara que em diguessis, mira, val 8 milions el contracte, molt bé, doncs que em valgui 12, però és que no vull veure res al carrer.
És difícil i jo crec que també és molt... també, com sempre, no es pot generalitzar. No tenim res a veure a Sitges, amb, jo què sé, fins i tot amb Sant Pere de Ribes o amb una altra població. No té res a veure el centre de Sitges amb les urbanitzacions. No, no té res a veure amb Vallpineda, diguem, que té d'altres problemes.
Amb les botigues.
Amb les botigues. I per tant, alguns, jo crec que potser les empreses grans, aquestes que van a tot arreu, doncs potser s'haurien d'especialitzar més en alguns llocs. Per exemple, nosaltres estem mirant ara ja de fer algun porta a porta amb algunes urbanitzacions. Per exemple, a Montgavina, doncs potser es podria fer porta a porta. Escolti'm, el dilluns passarem a buscar el plàstic, dimarts passarem a buscar el vidre. Dimecres, jo penso que s'ha de fer per nuclis, persones, el que no es pot fer, que és el que jo penso que s'ha intentat fer durant anys i
anys... A veure si al final aquest tornarà al seu sistema.
Aquest és un bon sistema, el que passa és que Sitges, al centre, això no es pot fer.
D'acord.
Tu no pots fer això al Marquès de Montroig, per dir-te alguna cosa, perquè amb els bars i els restaurants és un caos. Però amb urbanitzacions que són com petit pobles sí que es podria fer. Per tant, jo crec que hem d'anar molt més a la singularitat dels barris que no a un contracte general que venga, que és igual. M'ho deia una senyora del Terramar. És que he posat molts contenidors aquí, potser no he posat masses, fins i tot. Per què? Perquè, clar, hi ha una avinguda enorme, potser hi ha quatre cases, que són quatre veïns, i allà els hi han posat contenidors a tot arreu, però perquè si no les distàncies són molt grans. Per tant, jo crec que s'ha de fer potser més per barris, i això, més concret que no tan general.
Sembla mentida perquè es va fer un estudi que va donar peu a una memòria, memòria va donar peu al contracte, etcètera.
Un estudi molt treballat. I de fet...
I acabes trobant una veïna de Terramar que diu, escolta'm...
N'hi ha molts, és veritat, és que és veritat, però també és veritat que les coses tampoc no es veuen fins que van en moviment.
Per exemple, un altre
el paper ho aguanta tot.
Una altra d'aquelles qüestions que ha estat motiu recurrent, que és que segurament alguns dels camions de les escombraries passarien més per ser útils a la Diagonal, la Sabadell o a Terrassa, que en alguns dels carrers de Sitges, com el cas dels veïns del carrer Àngel Guimerà, pobres, que han vist com es anaven desplomant els arbres a cop de pas de camió de les escombraries.
Doncs pensa que encara es va retirar alguna empresa perquè els camions eren més grans i no passaven pels carrers de Sitges, que jo també deia, l'empresa aquesta que s'ha presentat a tot arreu,
és a dir,
no
fons...
sap com són els carrers de Sitges.
És a dir, no, en el fons tenim els camions més petits.
Més petits, exacte. Encara aquests podien passar pels carrers, perquè ells ho coneixien ja, evidentment. Però encara n'hi havia algun altre que es va desestimar perquè per alguns carrers no hi passava. És el que dic, a vegades són grans empreses que treballen per molts llocs. Per això nosaltres moltes vegades hem dit de municipalitzar el servei de la neteja, moltes vegades, és clar que sí, o com a molt també mancomunar Per exemple, jo no veuria malament una empresa que portés Vilanova, Ribes, Sitges, que portés la comarca, perquè ens coneixem, perquè sabem el que passa, que no aquestes grans empreses, que igual fan hospitalet, que Cadaqués, que jo què sé.
Convindreu que té un punt de frustrant, això, eh?
Sí, però també és veritat que...
S'acabes de posar en marxa un contracte
això,
de neteja?
No, però jo sempre ho vaig dir, ara no podíem municipalitzar-la, perquè ara era urgent canviar tots els contenidors, canviar els camions i canviar-ho tot. Ara era superurgent, però aquest contracte és per 4 anys. Per tant... Bueno, jo sóc partidària de municipalitzar el servei o de mancomunar amb el Garraf, amb la zona nostra propera. I de fet, em consta que el regidor del monestiri ja ha parlat amb els regidors de Vilanova i ha anat parlant, perquè quan tothom potser acabi els contractes, el que passa és que ara era urgent canviar-lo. Aquest contracte era urgent, això sí, està clar.
Aquests contenidors nous van donar peu a la retirada dels contenidors antics, que estan al camí del Mas d'en Puig.
Sí.
Ciutadans ha presentat una denúncia al Departament de Salut amb unes fotografies on es veu... Van quedar plens aquells contenidors?
Van quedar plens, a mi m'han dit que estan plens de... que no és orgànic, que és plàstic o cartró. I perquè ells, l'empresa, sembla que han tingut una dificultat per retirar-los, una dificultat tècnica. És que ho vaig preguntar justament fa un parell de dies. Vaig dir, què passa amb aquests contenidors? Van dir, no, han tingut molts problemes per emportar-se'ls, perquè es veu que el camión, algo així, que els havia de marxar, tenia uns problemes tècnics, però el que ens van garantir és que allà no hi havia residu orgànic, diguem, que tot el que hi havia era paper o vidre, o cartró, diguem. I però que el retiraven ja, evidentment, perquè els vaig dir, bueno, perquè el retirin ja, com sigui, perquè no poden estar allà.
És que és clar, quant de temps fa que estan allà?
No ho sé, però... Ja
es van canviar fa temps els contenidors?
Bueno, els han anat canviant, sí, alguns sí que se'ls han anat, no estan tots allà, però es veu que la resta aquesta, que eren com els últims que anaven quedant, perquè encara no els han canviat tots, encara queden alguns llocs que encara s'han de canviar.
No haguéssim pensat mai que es portessin uns contenidors en un magatzem sense buidar-los?
Sí. La veritat que jo tampoc, però han dit això, que el que han deixat és vidre i cartró i que per problemes tècnics, si ells no podrien treure'ls, han tingut que deixar aquests, però que evidentment nosaltres els hem exigit que els treguin ja. Però és el que et deia al principi, si tot això ens hagués passat al febrer o març, que era quan tenia que passar de manera normal, natural, a poc, anant posant, de fet teníem fins i tot volíem presentar una campanya dels nous vehicles, no es va poder fer res tot això, es van quedar parats allà els contenidors, va estar molt de temps allà parats perquè no els podíem instal·lar, i això ha estat molt dificultós, la veritat.
Ho esperàveu millor,
Home, clar, nosaltres teníem pensat que bé, el febrer, començarem a implementar, i a tot allà, a tots aquells llocs que diguis calla, doncs aquí no ha sortit bé, per molt que tècnicament tenen que estar aquí, doncs resulta que no, que molesta aquí, o passa, doncs canviem-los, teníem temps de fer-ho tot això, ara clar, ens ho han enganxat en ple estiu, tot i com tal com dius, un estiu atípic totalment, i molt més tranquil que altres estius.
O sigui que aquest no inicial de l'alcaldessa s'ha d'anar convertint en un sí.
Exacte, s'ha d'anar convertint en que es necessita un temps d'adaptació, que el temps d'adaptació serà més llarg del que ens pensàvem perquè ens ha enganxat en ple estiu, és veritat, però que jo espero que l'estiu que ve sigui molt millor, diguem.
No teniu la sensació que bona part de la ciutadania ho que demana, i més en aquest estat, diguem-ne, de tensió propiciada per tantes coses, és que l'Ajuntament sigui veritablement inflexible amb el servei de neteja, amb l'empresa de neteja, amb els incívics que deixen les escombraries, que no hi hagi excuses, que definitivament qui d'una manera recurrent deixi les escombraries en un mal lloc o l'establiment que deixi les escombraries en els contenidors, com s'han vist, sí. Testimoni, 50.000, que veritablement hi hagi una sanció exemplar a aquelles persones que no compleixen, més enllà ja...
S'han sancionat, sí? El que passa és que és això, que de moment s'han sancionat establiments, que a vegades també et sap greu, perquè és el més fàcil potser de sancionar, perquè tens claríssim, no?, el nom i l'establiment que és, i...
ja,
però veïns també s'han de sancionar, de fet...
L'establiment ha de tenir una empresa que li gestioni això.
Totalment, a més és que tenim informadors, o sigui, ara hi ha personal especialitzat i mediambientalment, diguem, informadors que passen per tots els establiments, els recorden els horaris, els diuen que és el que poden tirar fora, el que no poden tirar, vull dir, això estem fent una tasca molt gran, que aquesta tasca jo crec que es veurà en el temps, perquè clar, que cada 2 per 3 et vingui una educadora ambiental i et digui, escolta, això no es pot fer, això és tal. La gent va aprenent, però clar, la gent li costa, per això penso jo que en el temps es anirà fiançant i anirà sortint bé. Ara, hi ha hagut actuacions també molt incíviques, hi havia gent que fins i tot ho van posar a les xarxes, que deixaven les escombraries a fora expressament perquè allò al lloc no els agradava. Home, això, doncs què vols que digui? Jo preferiria una manifestació, potser, que no tirar tots els residus allà, tots barrejats, els plàstics, els menjars, el tot barrejat. Home, quan ens està costant quantitat de sobre... No, ens està costant molts diners el fet de no reciclar, que això també Jo també ho he reclamat i ho farem, no? Publicar, que és el que ens costa, no reciclar. Ens costa molts diners a Sitges, eh? Perquè portar-ho a les plantes ens costa molts diners precisament perquè no reciclem. I això ho paguem tots, eh? El que recicla i el que no. Home, això, aquestes actituds, doncs jo també, la veritat, no les trobo bé, no? Que diguis, anem a tirar tots la brossa fora perquè ens canvin els contenidors del lloc. Home, s'ha de ser una mica més solidari entre tots i totes. I si no esteu d'acord, com s'ha fet, eh? I a més, jo he rebut moltes d'aquestes queixes, d'aquests contenidors que la gent no estava d'acord on els posaven. No passa res, cadascú es parlarà i s'ha parlat i s'ha anat al lloc personalment amb cada veí o amb cada veïna que ha passat i s'han anat controlant i sé que s'estan millorant moltíssims.
Però sí que és cert que hi ha hagut casos d'establiments que pobres han tingut els contenidors davant mateix i per postres els resultats de l'incivisme de molts, sí, davant mateix del seu establiment.
Sí, sí.
Esclar, sí. Amb tot l'esforç i en el moment en què estem passant, que per postres tinguis davant de l'establiment, sí, un paisatge d'aquesta mena, amb totes les després conseqüències de males olors i totes les molèsties, sí, agudes i per haver.
El que passa és que és això, que els contenidors han d'estar en algun lloc, i hi ha llocs que no es poden posar en molts més llocs, i hi ha veïns que s'han queixat i han dit que no els volien aquí, i han dit vull que els posis allà, i llavors els veïns d'allà han dit escolta, a mi no me'ls posis. Vull dir, sí, sí, és molt difícil això, eh? I el que hauria de ser és això, haurien d'haver-hi els contenidors que ara són nous, haurien d'estar nets i normals, vull dir, la gent hauria d'anar a tirar la brossa i trobar-se'ls bé. És veritat que a vegades, i és el que jo he criticat a l'empresa, dir, el que no pot ser és que la gent es trobi el contenidor a tope, això no pot ser, perquè si ens estem matant i dient a la gent que recicli i tal, tu vas a tirar el cartró i està a rebentar. Ja ho sé que no pot ser cada minut que estiguin passant, però ells, l'empresa, ha de dir, mira, ja ho tinc clar, aquest carrer, aquest i aquest, el de vidre, pel que sigui, sempre està a petar. Pues n'has de posar dos.
Però vaja, és que allò que us comentava, tanquem els ulls i trobaríem així, o sortir al carrer, una dotzena de sitgetans que et dirien, mira, els llocs on es sí, llença tant, més és aquí, allà i allà.
Exacte,
no, això, no cal estudis, no cal, sí, que preguntis a ningú, és això.
Sí, exactament.
Per tant, si ho sabem a peu de carrer, l'empresa, diguem-ne, que ho hauria de saber, no?
Sí.
En fi, que queden molts deures aquí per fer encara.
Sí.
L'assumpte del Tom Manta, que és l'altre, diguem-ne, dels temes recurrents. I s'ha pogut avançar en alguna cosa?
Jo penso que sí, tot i que, clar, és molt difícil de dir això, eh? Perquè, clar, la gent et dirà, home, si està ple de Tom Mantas al passeig...
Perquè n'hi ha hagut ple més que mai.
N'hi ha molts, clar que sí, perquè la situació de crisi li afecta a tothom, també els afecta a ells, està claríssim. Però també n'hi ha molts a molts llocs, eh? Vull dir, perquè hi ha gent que m'ha dit que aquí Sitges n'hi ha més que en altres bandes. No, perquè jo parlo també el que et dic, moltes alcaldesses o alcaldes d'altres zones i amb tots els que són turístics o que, com nosaltres, diguem, ha crescut la demanda.
És que fins i tot n'hi ha tants que com pensa, vols dir que entre ells es poden guanyar la vida?
No,
més de 100 venedors.
De fet aquí lo normal, diguem, el que normalment hi havia, que eren això, uns 40 o així com tot l'any, i a l'estiu arribaven a 70-80 i ara han arribat que n'hi havien 100-110. Però ells mateixos, per això, ells també es regulen, és veritat, perquè ells saben que no hi caben. Jo el que veig amb el tema del Tom Manta, a banda de que és un problema social, sempre ho hem dit, un problema global, un problema molt difícil de solucionar si no hi ha una legislació superior que aquesta gent els tregui de la manta, aquesta gent seguirà venint. Per molt que nosaltres fem actuacions policials i actuacions socials, perquè fem les dues exactament igual. I ens costa molt i hem posat gent al carrer també per informar-los i per anar-los parlant i dir-los, escolta'm, a banda d'ara de tot el tema Covid, doncs tot el tema social, perquè intentin deixar la manta, però en l'àmbit policial jo penso que també s'ha fet molta feina i que a vegades no es diu és que aquí els deixem posar i no els diuen res. Mentira. Fa anys jo recordo que estaven al centre del poble i se'ls van atraient, que va costar lo seu. Després van anar al centre del passeig i se'ls ha anat traient, que ha costat lo seu, i ara estan en una altra zona del passeig i se'ls anirà traient. És veritat, el que nosaltres demanem, és veritat, és que amb aquesta gent d'alguna manera, si una llei supramunicipal, diguem, la llei d'estrangeria, no els hi soluciona el problema, nosaltres tampoc el podrem solucionar. Clar, tothom es diu, oh, és que aquesta gent, pues, doneu-los treball, doneu-los... No podem, si no tenen paper, no tenen ni nom, pobra gent, vull dir, no els podem ajudar, però tampoc no volem que estiguin allà amb una manta, allà a les... I també entenem el mal que fan els comerciants, també ho entenc.
Aquell parany de la vida, eh? Legalment no ets ningú, i en canvi ets un ésser humà.
Clar, i hi ha gent que diu, pues jo aniré amb la manta i també posaré posa't, et posaran una multa administrativa, clar, perquè tu sí que legalment ets algú, desgraciadament és així. I amb ells és una multa administrativa, tampoc no és cap delicte ni res, com a baix gent, és que són delictius, no, és una multa administrativa per estar fent una ocupació de l'espai públic sense permís. Això és el que estan fent ells.
Però en canvi els experts consideren això és venda ambulant il·legal.
Bueno, venda ambulant...
Almenys és el que ens va dir l'inspector de policia.
Sí, venda ambulant il·legal perquè està prohibit venda ambulant, igual que està prohibit venda crispetes
sí.
La venda ambulant està prohibida. Ara, la falta, diguem, és una falta administrativa, La venda ambulant, si tu ara et poses a vendre, aquí et posaran
una falta administrativa.
També s'hi posen una falta administrativa i que si sobre els hi posa una falta administrativa, llavors encara tenen més problemes si després volen demanar els papers.
És tot un... No en sortirem, no?
Ara, jo penso... Si no m'equivoco, que del centre han anat, s'ha anat sortint. Allò de veure els Top Manta al mig del passeig marítim, en tots els jardinets o al mig de la plaça Sant Sebastià, això s'està controlant, però no és per art de màgia, és perquè tenim allà la policia cada dia. Cada dia has de tenir una parella de policies perquè estiguin allà. Per això se'n van ells, no se'n van per res més. Vull dir... Allà on posis la policia s'aniran, llavors et diuen, doncs posa'ls a l'altra banda. Ja no tinc tanta policia perquè estiguin de matí i tarda allà parats per fer fora aquesta gent.
Segurament és aquella visió tan contradictòria que tenim com a ciutadans, no? Un dia hi ha alguna operació o passa alguna cosa que permet que no es vegi ni un manter. Sí.
No, però ara em consta a mi que al centre no n'hi ha.
No, centre clar, no, però referim a Baix Amar. A Baix Amar,
clar.
Pam, pam.
No, i a Baix Amar, al centre de Baix Amar. Vull dir, el centre de Baix Amar i el que és la platja de Sebastià, que també hi havia molts, i a més, doncs, donaven molts problemes de mobilitat a la gent, i amb el tema ara del coronavirus, la gent doncs, tenia també molta por, no? I amb tots els parterres plens de persones, doncs això ho hem anat controlant amb policia, no amb res més, amb policia, diguent-li, escolta'm, aquí no us podeu posar.
Dos apunts més abans d'acabar. Un que té certa relació amb les ocupacions de la via pública o de l'entorn. Aquelles persones, aquells rodamons que o bé amb matalassos, amb tendes de campanya, amb situacions personals, algunes d'elles complicades o menys com ho testimonien, com es pot resoldre això? Com es pot gestionar això?
Doncs també és un tema molt complicat, també tenim un educador social, tenim gent de carrer que va parlar amb ells i mira, pensa que amb l'època de confinament ens va costar moltíssim perquè els vam buscar un hotel i tot, un hostal, que perquè hi anessin i tot i així vam tenir molts problemes perquè molts ni així volien anar o s'escapaven amb la policia perseguint-los perquè s'escapaven.
Si no recordo malament, jo puc sortir al carrer, dormir al carrer,
sí.
Que si no porto cap problema amb ningú, ningú em pot dir res.
Exacte, ningú et pot
dir
res.
És així això, eh?
Sí.
És a dir, jo puc sortir de casa amb un matalàs, posar-me a dormir a la torreta i ningú em dirà res.
Sí.
Si no, molesto ningú.
Sí, el que passa és que com normalment molestes, perquè ho molestes ni que sigui pel trànsit de persones,
està clar.
O perquè doncs, fan les seves necessitats al carrer...
El problema és com es gestiona tot això a partir d'aquí.
I això és un problema, a més, aquesta gent normalment és gent que té problemes de salut, no? De salut o problemes de salut mental o problemes...
Què pot fer i què ha de fer l'Ajuntament amb això?
L'Ajuntament el que fa doncs, és això, té assistents socials que van a parlar amb ells i que els intenten ajudar, que busquen d'on són, si tenen familiars...
Ha crescut el nombre de persones amb situacions complicades?
No massa. Sempre tenim un número bastant semblant. A l'estiu creix perquè a l'estiu doncs, venen, perquè demanen i com hi ha gent doncs, saben que algú trauran... i a l'hivern marxen, però hi ha un número bastant controlat, entre serveis socials i la policia tenen bastant controlats i els coneixen qui són, però la feina és aquesta, buscar si tenen família, buscar si com els poden ajudar, és un problema social. Mm-hmm.
En un minut, dues coses. Retornaran l'Associació de Comerciants, el Gremi d'Hostaleria i l'Associació de Platges al pacte?
Esperem que sí, estem treballant en això. La regidora Elisabet Pérez, que és ara la regidora de Participació Ciutadana i que està encarregada del pacte per la recuperació socioeconòmica, està treballant precisament per això. Hem inclòs molt del que ells havien demanat. També hem contactat amb tota l'oposició perquè primer fem una priorització dels temes entre tots els partits polítics, no només el govern, sinó entre tots els partits polítics, i llavors veient aquestes prioritzacions, doncs que ells també diguin la seva, per tant, jo espero que sí, nosaltres estem treballant perquè s'incorporin, perquè evidentment és molt important que estiguin.
Són les 11, alcaldessa, bona festa major.
Moltes gràcies igualment a tots i a totes, bona festa major, amb seny, però amb alegria, això sí.
Demà. podrem escoltar la salutació a Sant Bartomeu que farà l'alcaldessa i el president de la comissió a les 9 del matí. Tornem demà. Que passin un molt bon dimarts. Adéu-siau.